Aquest arxiu ha estat descarregat de la pàgina web de la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya. www.istocat.com.
Hi ha
alguna pregunta més? No sigueu tímids, no sigueu tímids. Prometo que no faré una contesta d'una hora i quart.
No, no és un problema. Jo vaig llegir el teu llibre que vas publicar fa uns anys sobre aquella... però ara no és el moment de parlar-ne, no? Em sembla que va ser escrit per tu, el llibre on es posava que el Fuerte de Palos en realitat era el Fort de Palos. Bé, ja sé que no és el tema que fos avui. I després també he llegit bastantes vegades, vaja, un llibre que va publicar un senyor que va dir en el pròleg que tenia 49 anys, quan ja en tenia 94, i que segurament deus haver consultat tu el llibre d'ell, publicat per l'Abadia de Montserrat.
Porter.
Porter i Rovira, no?
Sí.
Ell ho va escriure quan tenia 94, però ell va veure que en té 49. No?
Sí.
I bueno, explicava també unes teories que jo crec que potser tenen alguna cosa legendària en alguns aspectes, o de somni.
És molt legendari.
De la infància de Coloma a Barcelona, no?
Totalment legendari.
Sí, però en canvi, més endavant, jo crec que estableix una sèrie de reflexions que són bastant a tenir en compte sobre la catalanitat del Coloma.
Sí, és veritat, en Porter és una de les poques persones que s'ha significat sempre per dir que en Cristòfol Colom era de la família dels Colom de Barcelona. Sempre, sempre, sempre es va morir dient això. I el que passa que tristament, no, és clar, no n'hi ha prou. Per mi la història no és explicar que en Colom és de Barcelona i ja està, bueno, i parem.
De totes maneres, no? Compte que quan va escriure el llibre tenia 94 anys. Havia sigut editor, llibreter, investigador de tots tipus. Era un home molt... crec jo que era un home que volia, però això estava en els finals de la seva vida. Per això el llibre és molt reduït, és bastant curt. Però estava avalat per l'Abadia de Montserrat, que normalment ha publicat sempre llibres d'un cert valor, no?
No, no, això és veritat, vull dir que té el seu interès, jo el vaig llegir, el seu interès per mi és molt poc, perquè ell, a partir d'unes dades determinades, fa córrer la imaginació. Per mi això és totalment legítim, però en el marc que ens movem d'un tema tan delicat com el d'en Colom, tu has de fer una proposta, avalar-la, documentar-la, amb gravats, amb signatures, amb papers, amb autors que ho diuen, no pots tu llançar i visca la Pepa, no? Aleshores, trobo que aquesta era la reflexió seva, jo ho respecto i allà està. El segon punt que heu dit sobre el Port de Pals, doncs evidentment que d'aquesta mateixa manera que us deia que per mi hi ha un tema clau en tot el que és la vida personal de Cristòfor Colom, que és qui era la seva dona. Si veus qui és la seva dona, tot s'aclareix. Doncs si veus del port d'on van sortir, s'aclareix tot, absolutament tot. I la gent continua veient, clar, la gent que tenen, diguem-ho així en general, aquesta visió de còmic o de llibre de text de quan anaven a l'escola o de pel·lícula de franquista, no?, d'aquells que cobren les presons i tot, cap a Amèrica. Imagineu-vos que la NASA vol enviar una nau a Mart i diu, va, obrirem les presons, i tots els que surten de la presó a dalt de la nau, pum, i tots cap a Mart. No, home, no fotem. Això queda bé per entretenir el personal, per engalipar a la gent, no?, per ensarronar els ciutadans, però realment per una expedició nàutica s'havia de ser molt preparat, molt però molt preparat, perquè si no, no tornaves viu, i menys a l'Atlàntic. Aleshores, tothom que hem pogut anar resseguint són gent molt preparada, propietaris de naus, mercaders que van amunt i avall, cosmògrafs, cartògrafs, gent que es feia un fart de mesurar les distàncies en un moment donant, saben, un son en Colom, diu, hosti, què passa aquí? Diu, sembla com si el mar estiguéssim a dalt d'una muntanya i ara baixéssim. Parla de l'Atlàntic, no? Diu, sembla com si el mar fes així. Un altre, en un altre moment, diu, aquí sembla com si la Terra s'encongís per una punta. perquè estic mesurant la distància. O sigui, estàvem molt ben preparats. Avui dia tots sabem que la Terra ja no és com una pilota esfèrica, no? Sinó que s'allarga una mica pels pols. Doncs en Colom ja ho va notar això el 1492. I anota. Ja s'ha de fer servir una imatge, potser una mica deformada, però una imatge me l'explica. Diu, és com una mica una pera o un mugró de dona, és com una teta que s'estreny pel mugró, i tots, ah, mireu, mireu quin analfabet, una teta que estava dient que no és rodó totalment, sinó que fa com una pujadeta. Això és el que ell notava que feia la Terra en aquell lloc precís. O sigui, gent molt preparada. I, doncs, això amb el mateix, no saps que no són gent preparada fins que no entres i vas veient qui és cadascun. I amb el port de sortida igual, no? Aleshores, amb el port de sortida, cada vegada que trobes informació, et porta a pals, no? Entre d'altres coses, per dir-ne tres o quatre. Primer, palos és la traducció literal de pals, una. Dues, palos de moguer no ha existit mai. Tres, en un gran tou de documentació es parla del Villa i Fortaleza de Palos. A Palos no hi ha, a Palos de Moguer no hi ha ni villa ni fortaleza, ni, no és una vila. A Palos encara hi podeu anar i trobareu la vila amb la fortalesa. En alguns gravats es veu el Puerto de Palos amb una bandera catalana. En alguns gravats es veu el port de sortida sense bandera catalana, però les naus amb la bandera catalana. En un altre text es veu, se'ns diu que les tres caravel·les van sortir d'un port indeterminat, però que van travessar l'estret de Gibraltar. Ens torna a portar cap aquí. En un altre gravat es diu que l'almirante sale de Palos, Villa del Conde de Miranda. El comte de Miranda, al segle XV, és el comte d'Empúries. Aneu sumant i cadascú que interpreti el que vulgui. Ara, si no tenim en compte els llibres que diuen que van travessar l'estret de Gibraltar, si no tenim en compte els textos que diuen vila i fortalesa, si no tenim en compte que Palos de Moguer no existeix, si no tenim en compte que els portuguesos, aquests que van venir en Pere IV, amb aquella guerra que us he dit, que la Generalitat amb en Francesc Colom i els Colom de Barcelona juren al conestable de Portugal i ven aquí i ven un tou de portuguesos, entre els quals hi ha els Llenyes i Pinsons, si no tenim en compte que els Llenyes i Pinsons són a Catalunya, si no tenim en compte la bandera catalana del Puerto de Palos, si no tenim en compte les banderes catalanes, si no tenim en compte... Aleshores fotem una història que hem de sortir del forro de les orelles, no? I per mi la història és alguna cosa més que una encerronada col·lectiva. Hem d'explicar per què hi ha totes aquestes traces. I no es val a dir que quan jo les recullo, que és un ximple, un beneit o un il·luminat que explica el que vol. Perquè jo poques coses faria amb vosaltres, i és en el fons perquè veig que seria fer-me a mi mateix, no? Jo quan he anat resseguint i us he dit abans de saber qui era Cristòfol Gran han passat 8 o 10 anys, pot ser aquell, però jo podia haver dit com han dit, i he trobat escrit en algunes pàgines web, Cristòfol Colom és Lluís, i quan jo els he escrit per dir, per què és Lluís? Explica-m'ho, per què és en Lluís? Diu, tinc aquesta intuïció. Escolta, que en Joan això, que en Joan aquí, que en Joan això, que en Joan això, que en Joan aquí, que en Joan contesta, sí, però jo continuo pensant que és en Lluís. Doncs no, home, això per mi no és seriós. Doncs per mi he hagut d'assumir molts anys que en Colom era català, que era de Pals, que era de la família Colom, al marge de la història oficial. O sigui, per mi no era enganyar ningú, per mi era perjudicar-me a mi. El que creia, ara comença aquesta mena de cacera oberta contra en Jordi Virueny, ara comença a invertir-se. Però jo dic, continuo dient el mateix que deia fa 20 anys, que en Colom és d'aquesta família, que és això, que aquí, que allà no sabíem de qui era, mai havia dit, però és d'aquesta família, per això que és de llengua catalana, que aquí... Ara comença a invertir-se, però jo no he dit mai res. Per tant, a mi em sembla que, enganyant a la gent, algú ha dit que això, que ho feia per patriotisme. Mentida. Això no ho faig per patriotisme, sinó que fruit de la meva ideologia política faig això, però no per patriotisme. Enteneu? Que es pot assemblar molt, però no és així. Jo no faig això perquè vull fer pat... No ho faig. Aleshores, doncs, això de Pals és una cosa irrevocable, irreversible, i que ho ampliarem amb... Jo en aquest llibre ja hi dedico un capítol immens a Pals. Immens, no directament parlant de Pals, sinó de qui gestiona els afers entre en Colom i els reis. Qui és aquest home? Doncs és un individu de Pals. I això reforça encara més tot el que veníem dient. I a més també aporto, com que el tema s'ho deia, últimes proves, també aporto, gràcies també a un amic que m'ho ha fet veure, perquè jo va ser dels primers mapes que vaig estar mirant del dret i del revés i no ho vaig haver veure fa 20 anys, no tenia la acuïtat i la profunditat de moure'm amb aquests temes que tinc ara. Doncs aquest bon home em va dir: ep, mira, planisferi de Sebastià Cabot, 1544, màxim moment de colonització i expansió espanyola, per dir-ho així, espanyola, hispana, a les Índies, eh? Sebastià Cabot, home d'estat i del Consell d'Índies, fa un planisferi de totes les terres conegudes fins llavors, i apareix la península ibèrica, clar, perquè llavors se'n era conegut, no? I apareix un topònim com un lloc de referència clau a la toponímia de la costa. Apareix un topònim que és Palus, apareix Palus, escrit Palo, però la O amb una coeta a sobre, que és l'abreviatura de Us. Per tant, Sebastià Cabot posa a Espanya un Palus, però el posa entre Barcelona i els Pirineus. L'únic lloc important, estratègic, que es diu Palos, que cal conèixer, és en els Pirineus. Però en tot el tema de Pals, tot allò que hi ha, quines collonades, que no sé què, a la llarga hauran de callar, perquè el pes de la documentació, el pes de les proves que estem portant, no té aturador. I d'aquí 10 anys, si Déu em dona salut i vida i facultats, doncs d'aquí 10 anys encara serà encara més aturador. I tots els que se'n reien hauran d'acabar enrient-se de la pròpia ignorància, empassant-se el propi orgull, empassant-se la supèrbia i empassant-se una mena que jo en dic difamació de la meva persona. Podem debatre si això és així o això és això. El que no podem fer amb una cosa tan seriosa com és la nostra història és difamar els que postulen una cosa que la teva superficialitat i cortesa de mires no t'ha deixat arribar. Hem de tenir una mica de respecte pels que la gent que investiguem. I ens podem equivocar com tots. Ara, jo el que no faré serà inventar-me res. Tot aquí, tot està molt ben posat, documentat, i tots els referents els tindreu. Obriu el llibre, hi han 2.000 notes. He fet intentat fer un llibre que no se'n pugui dir com en els altres, com aquest. Aquest, veieu, primet així. Això és un pamflet, dèieu. Això és un pamflet. No cal ni llegir-ho. No, aquí, doncs, això és un totxo ja. I un totxo referenciat. I si no us ho creieu, aneu, agafeu la pàgina, eh? I aneu a comprovar. He dit que no estaria un quart. Una hora i quart, he estat un quart. Hem guanyat una hora.
Hi ha preguntes molt concretes, però tallarà segur. Una té a veure amb com comença aquesta manipulació, no? És a dir, a partir de quin moment es perd la consciència de que això és una gesta nova catalana, etc. per un costat, i l'altre és des de l'altre extrem, si vols, de la manipulació històrica, no? Quin paper han estat jugant les facultats d'història doncs aquí dels Països Catalans en relació a això, no?
Bueno, aquesta és una pregunta superactual, no? La segona. La primera és que no es perd mai. La consciència que els catalans són primers pobladors, primers conqueridors, descobridors, evangelitzadors d'Amèrica, aquesta consciència no es perd mai dels mais, dels mais, dels mais. Com a consciència, compte que això us dic, hi ha la consciència i els llibres d'història. Quan el 1640 una ambaixada catalana va veure el rei de França, que no recordo quin era, el 1640. Algú se'n recorda que era el 1640? Per oferir-li el tron de Catalunya, a la revolta dels segadors, va una ambaixada, això va sortir fins allò, Històries de Catalunya, aquelles historietes, i li van portar un llibre escrit al català. Sabia que el rei de França llegia llibres catalans? Li van portar un llibre d'en Gaspar Sala i Baralt, i Berart, d'en Gaspar Salibar, que és la proclamació catòlica, en català diuen. En aquest llibre deia: si us aveniu a ser rei dels catalans, seré rei d'Aragó, València, Mallorca, Nàpols, Sicília, Sardenya, pam, patim, patum, i les Índies. Per tant, aquesta gent, encara el 1640, pensaven que les Índies eren determinants per fer tombar el suport del rei de França a la nostra causa. I el 1700, els pamflets que corren per convèncer a l'emperador, a l'arxiduc Carles d'Àustria, n'hi ha un munt que diuen: si veniu, veureu que tenim això i això i això, i les Índies. Per tant, el 1700 encara els pamflets que corren, i que jo els he consultat alguns d'ells perquè estaven escrits o recollits per algun mataroní a la biblioteca de la Caixa Laietana de Mataró, es poden consultar aquests pamflets i alguns llibretons impresos, i que se n'han conservat molt pocs, i només a la Caixa Laietana de Mataró, explica que si l'arxiduc Carles ve a servir els catalans, vindrà i també tindrà el títol de rei de les Índies. Això és molt important, perquè podria dir sí, com a rei de catalans i de Castella, no, perquè en aquells moments a Castella hi havia governant Felip IV, i els títols que se li ofereixen a l'emperador és el rei de les Índies. Per tant, aquesta noció no s'ha perdut mai. Ara s'ha camuflat, s'ha tergiversat, i aquí és entrar a quin paper fan els nostres historiadors. Jo penso que els nostres historiadors fan el paper dels nostres historiadors, els papers d'uns caixers que treballen com una empresa d'un supermercat i ens fan de caixers. Al final de mes, la nòmina, i a cobrar. I ja està. I evidentment, si els llibres de comptes de l'amo diu que en Colomer Genovès, un caixer, què dirà? Que l'amo és un mentider, que s'han de fer tots els llibres de comptes i totes les llibretes de la caixa i tots els caixers automàtics i tot, i que vagi en compte amb el que diu, perquè això és molt... El caixer dirà, al final de mes cobro, i ja sortirà algú fora de l'empresa que ho digui, que és el que a mi m'han dit. Ei, quan he dit Jordi, compta amb mi amb el que necessitis, professors, doctors en història, compta amb mi amb el que necessitis, però el meu nom que no surti enlloc. Oh, hòstia, Bilbeny, tu, jo no sé com et guanyes la vida, tu, però és que jo estic a la universitat. Coses d'aquestes, unes quantes. Entre elles és que no puc fer la tesi doctoral que vaig començar a fer, i a partir que vaig començar a publicar i les meves recerques i els meus llibres van sortir comentats i ressenyats a la premsa, aquest senyor em va escriure, em va dir, el meu futur professional perilla, i tinc el telegrama, no és d'oïda que ell m'hagi dit, que tu has interpretat, el meu futur professional perilla, busca't un altre director de tesi. Evidentment, ningú en aquest país, i us puc assegurar que he anat a veure més de 20 professors d'universitat, ningú ha dit, jo me'n faig el càrrec. Aleshores, els historiadors no són com una mena d'àngels entre la matèria i la divinitat. Els historiadors són gent com nosaltres, normals i corrents, que mengen, caguen, tenen fills, es vesteixen, compren, tenen les seves necessitats i formen part d'una empresa. Aquesta empresa es diu Estat Espanyol. I això, no ens enganyem, és determinant. S'ha encarregat a moltíssima gent perquè aquesta empresa funcionés. I funcionés d'una manera que no semblés un estat terrorista, sap que sembli fins i tot com ara un estat democràtic. I ho han aconseguit, no? I per molts anys, no? Endavant, no? Però compte, s'ha de tenir present d'on venim, perquè si no pensem que això és del paradís terrenal i surt l'estat espanyol i Catalunya a dintre. No. Aleshores, aquests historiadors formen un flux, alimenten l'estat, cobren de l'estat, sintonitzen amb l'estat, reprodueixen els estemes de l'estat, el discurs de l'estat, retroalimenten l'estat i l'estat els retroalimenta amb ells. I això és així, ni bé ni malament, és així. Però jo el que passa és que jo, com que ni m'ho crec, per dir, per culpa de la meva o fruit de la meva ideologia política, jo faig això, fruit de la meva ideologia política, no crec que aquest estat a mi em pugui ajudar a sobreviure, ni ho he cregut ara que està tan de moda qüestionar l'estat, i ara que en Carot diu el que diu i que en Mas diu el que diu. No, jo estic al marge d'això, jo estic com en una altra línia, no? La línia de les coses en si mateixes, al marge del discurs polític, no? Però els historiadors estan aquí dintre. Per això l'any 27 la majoria d'historiadors catalans deien que en Colom era català. A l'any 47 ja no en quedava cap. Què ha passat? Què ha passat en 20 anys? Han aparegut moltes proves del Colom genovès? Han desaparegut les proves del Colom català? No, siguem il·lusos, no? No han aparegut moltes proves del Colom genovès. Ha aparegut un exèrcit amb els tancs, amb els bombardejos massius i els afusellaments massius. Això és el que ha aparegut. I això és el que ha fet canviar el parer dels nostres tan objectius i equànims, independents historiadors. Que quedi ben gravat això que he dit per la posteritat. Ho deixem aquí, què us sembla? Jo també sopo, eh? Jo també sopo. Doncs moltes gràcies.
Moltes gràcies per venir.